Benvinguts a Bada Swing, el programa que us apropa al swing, al blues, al boogie boogie, on tenim moltes seccions i parlem de moltes coses diferents. Jo sóc la Susie Q i us acompanyaré al llarg del programa. I aquesta setmana tindrem amb nosaltres un convidat que és un lindy hopper, un ballador de lindy hop que és l'Aitor Lanif. Després també inaugurarem secció, una secció que hem posat per nom Luthiers i que aquesta setmana la protagonitzarà en Víctor Puertas, l'harmonicista Víctor Puertas. També escoltarem les vostres opinions a la Jam d'Opinions i us portem un munt de concursos en el que podeu guanyar coses molt interessants per anar a mogudes, ja sigui per anar a escoltar o per anar a escoltar i a ballar. I bé, començarem ara amb el tema que ens ha proposat l'entrevista a l'Aitor Lanif. N'ha portat dos i amb el que començarem és un que porta per títol Now You Have Jazz i és interpretat per Louis Armstrong i el Bing Crosby. Disfruteu-lo i balleu molt.
Dear gentle folk of Newport, or maybe I should say hats and caps, I want you to lend an ear because, well, I want you to hear some really shimmering, sharp flats. For these cozy virtuosi, just about the greatest in the trade, are fixing to show you now precisely how, or approximately, jazz music is made. Well, you take some skins, jazz begins, and you take a bass. Man, now we're getting someplace. Take a box, one that rocks. Take a blue horn, New Orleans bar. Ah, you take a stick with a lick. Take a bone, hold the phone. Make a spot, cool and hot. Now you have jazz, 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 jazz. Le tout ensemble. Oh, that's positively therapeutic. Now you have jazz, jazz, jazz. Messrs. Hall and Young. That's Ed Hall. And Trumia. Now you has messes.
Bé, doncs com dèiem, acabem d'escoltar el tema que ha escollit l'entrevistat d'avui, l'Aitor Lanif, que ja el tenim per aquí. Hola, Aitor.
Hola, què tal? Bona tarda.
Escoltem aquest tema que has escollit de Louis Armstrong i Bing Crosby. Exactament. Que...
Bueno, a veure, aquesta cançó a mi m'agrada molt, perquè és una cançó que té molta força. De vegades la gent que no coneix tant el món del swing té una idea de que el rock és una música molt més canyera i tot això. Però diguéssim que aquestes músiques ja et regalen, diguéssim, l'energia amb les bateries i tot això. En canvi, el swing, en el fons, jo crec que és com una energia continguda, que és el que ens inspira per ballar, aquesta energia continguda que fa que explotis el ballar. I aquesta cançó a mi m'agrada especialment, primer perquè els dos intèrprets, el Louis Armstrong i el Bing Crosby, m'agrada molt, ho fan molt bé, i també perquè és una presentació del que és el jazz i el que és el swing. La cançó es diu Now You Have Jazz. És una cançó de High Society del 1956 i és una cançó que va presentant el Bing Crosby, va cantant i va presentant els diferents músics de la banda, i és una manera d'explicar com és una formació de jazz, de swing. I llavors quan va presentant tots els noms de cada instrument, llavors quan li toca el Louis Armstrong diu: ja sabeu qui toca ara, llavors comença a tocar i és una cançó que té molta, molta, molta força per ballar. És una canya per ballar.
Vens molt bé, això del ball de swing, ho vens molt bé, sabeu aquí una certa experiència, no convença. Comença que realment val la pena. Bé, l'Aitor, abans de quan hem presentat l'entrevista ja ho hem mencionat, és lindy hopper, però no només balla swing, sinó que més dona classes des de fa molt temps. Com vas entrar en aquest món per això? Aquesta energia continguda, la música, li vas veure des del principi? Et va enganxar el ball, et va enganxar la música? Com va anar el teu cas?
A veure, a mi sempre m'ha agradat ballar, el que passa que mai havia fet classes classes de ball i mai havia entrat, diguéssim, en el món del ball, però sempre, doncs, del grup d'amics que vas a ballar per al cap de setmana, doncs sempre el que ballava més, no? Però a part, la música de swing, de jazz en general, però específicament sobretot el swing, sempre m'ha agradat. Fins i tot després, allò, amb el pas del temps, m'he adonat, per exemple, quan feia primer de carrera, ens van fer, d'una assignatura, ens van fer una pàgina web i havies de fer un apartat personal, i en aquest apartat personal vaig fer un apartat de música. I ara, veient-ho amb el temps, que encara faltaven anys perquè comencés a conèixer el món del swing, veig aquest apartat de música i és tot swing.
És tot swing, o sigui, tu ja et tirava aquesta música.
Sempre m'ha agradat molt aquesta música, m'agraden molt tipus de música, però aquesta especialment.
I al ball com hi vas arribar?
Doncs al ball, bueno, jo havia vist, en aquell moment, ja fa 10 anys això, ja no hi havia gaire swing, la gent, ningú sabia que era l'indie hop, pràcticament, no és com ara. I bueno, havia vist alguna vegada algú ballar en allò, en algun carrer, alguna cosa, però el moment culminant, diguéssim, va ser a l'acampada de la guerra contra la guerra de l'Iraq, que estava allà al Pla de Palau, jo estava allà col·laborant, i hi havia uns balladors que van portar un grup de l'associació de swing allà a fer un ball, i allà ja va ser el moment que vaig dir, ja no puc més, he de començar a ballar, llavors em van donar un paper i d'una adreça per una classe oberta i això, i vaig començar
una classe. I ja va estar, i aleshores, ja no gaire temps després, estaves donant classes.
Sí, de fet, a veure, jo quan portava més o menys uns 9 mesos així, una balladora ja en aquell moment que ja donava classes, que era la Glòria, que és ara és molt coneguda,
la Glòria García, la Glòria de Balboa.
Sí, la Glòria de Balboa. Em va demanar que l'ajudés en algun centre cívic i tal, i vaig dir, home, si porto 9 mesos ballant, no em veig amb cor. No et preocupis, que jo dono la classe i tu només m'ajudes a fer el que és el moviment i tal. Dic, bueno, vale, doncs vinga, ho faré. Llavors, com portava un any, jo cantava a l'Orfeo Gracienc, i em van oferir els de l'Orfeo Gracienc que donés unes classes, i vaig dir la mateixa resposta, dic, em porto un any, no vull enganyar ningú, vull dir, molt bé que pugui ballar o molt malament, no puc encara ensenyar, vull dir, necessito molt més. Llavors li vaig demanar a la Carmen Batlle, que allà no balla, però va ser la primera professora que donava classes a Barcelona, que a veure si ella volia fer aquestes classes, i ella em va dir que sí, que les donaria, però que jo l'ajudés. I llavors vaig estar, doncs, un any o més donant classes amb ella allà a l'Orfeo Gracienc.
Fins que vas agafar prou estructura, sí, no?, per ja començar a portar tu la classe.
Sí, 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 després ja vam començar, la cosa va començar a créixer, i vam dir, ostres, doncs anem a fer-ho una mica més seriós, perquè això se'ns escapa de les mans. Llavors vaig muntar una escola, que primer li dèiem Swing Orfeo Gracienc, llavors vam fer fins i tot una sala expressament allà a l'Orfeo Gracienc per poder fer només classes, i va créixer tant que vam haver de llogar un altre local. Llavors, com que vam sortir fora de l'òrbita estrictament de l'Orfeo,
aquí Neix Verde, no?
Aquí Neix Verde, exacte. Llavors vam dir, doncs anem a posar un nom que sigui, perquè molta gent, la gent que encara en aquell moment no coneixia el món del swing, el sentir Orfeo Gracienc els donava la sensació que no era una escola seriosa, sinó que era com més un centre cívic, una cosa així, no? I llavors vam dir, bueno, doncs anem a fer un lindy hop.cat, anem a fer una escola amb un nom específic especialitzat en el lindy hop.
Llavors, a més a més, podia englobar diferents seus, també.
Exacte.
Diferents, sí, espais físics.
Sí, 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 sí. No? I bueno, vam seguir donant classes allà, i de fet encara donem classes a l'Orfeo Gracienc, però bueno.
I a Verdi?
A Verdi també, sí, sí, Verdi i l'Orfeo, i al carrer Torrijos també, que és l'última seu que hem obert ara fa un any.
Déu-n'hi-do, no? O sigui, s'ha passat d'una localització, però això ha sigut en els últims 4 o 5 anys, bàsicament.
Sí, el...
Perquè Verdi, que
Verdi
és fa 4 anys...
Verdi deu tenir uns 5 anys,
4,
o així.
5.
Sí, 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 sí.
I Torrijos, que és de...
Torrijos porta un any.
Un any.
Bueno, ja fa 2 anys que el teníem llogat, però per temes de llicències, que gràcies, està molt complicat. A més, és un local catalogat, de patrimoni, tot això, va ser com molt complicat poder fer les obres. Però sí, sí, vam inaugurar, i de fet ara, si tot va bé, ampliarem la seu de Torrijos també.
O sigui, l'ampliareu? O sigui, allà mateix, però s'amplia.
Sí, 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 allà mateix s'amplia.
Mare meva, o sigui, van bé les coses, no? Hi ha molta gent ballant l'indie hop.
Hi ha molta gent ballant l'indie hop.
Ha canviat molt des de fa 8 anys. Ha crescut moltíssim la comunitat l'indie hopera.
Sí, de fet, quan vam començar només hi havia una escola en aquell moment, i vam començar amb aquesta nova escola, l'indie hop.cat, i va començar en aquell moment, va haver una primera
eclosió,
i després, des de fa també uns uns pocs anys també ha començat a pujar, i en els últims 1-2 anys ha sigut ja una bogeria, ja està a la moda. Pràcticament no hi ha ningú a Barcelona que no sàpiga què és el Lindy Hop.
Sí, no, realment jo sempre dic que estem en aquell moment en què tothom coneix algú que balla Lindy Hop.
Sí.
Igual no l'han ballat, però jo sé d'un, ara ja tothom. No sé si ets tan friqui.
Sí.
I escolta'm, tu que has viscut aquesta evolució, a l'abans i a l'ara, clar, i donant classes, llavors venia la gent i se t'apuntava i els donaves classes i tal, has vist els diferents perfils o el perfil únic de gent que sempre balla Lindy Hop? Ha canviat molt d'abans a ara?
A veure, sempre hi ha diferents perfils, hi ha molts, cada persona és un món, hi ha gent que ve per divertir-se, per passar una estona, perquè li agrada la música, pel que sigui. Però potser en aquell moment, que no era tan conegut, era una cosa més que havies d'anar a buscar, que requeria un esforç i tal, i potser era més gent al principi que realment li agradava molt aquesta música o que tenia un interès molt gran en el ball. Ara, com que està tan de moda, pràcticament és com un hobby més que hi ha a la ciutat, i hi ha molta gent que s'apunta perquè els seus amics s'han apuntat i perquè està de moda, perquè ens han dit que ens ho passem bé, però potser no han sentit mai una cançó de swing abans. Mm-hmm. I arriben allà i diuen, ostres, això és el swing.
Ah, doncs no ho sabia, o l'havien sentit i no relacionaven, no?
Sí.
I aleshores, aquesta gent, tu creus que tot aquest boom, aquesta gent que ara balla l'Indie Hop, ballarà l'Indie Hop durant molt temps? Perquè fa 15 anys eren molt pocs, però aquests pocs, una bona proporció es deixa veure encara, no?
Sí.
Fa 10 anys també, tenim el teu cas, no?
Sí.
I aleshores tu creus que es mantindrà la mateixa proporció de gent que d'aquí 10 anys estaran encara ballant swing, escoltant swing, descobrint aquest món, o...?
Clar, com que ara hi ha tanta gent, el percentatge de gent malalta, diguéssim, no és tan gran, uh-huh. Tot i que també ajuda, l'haver-hi tanta gent també ajuda que hi hagi molts llocs per ballar, és molt més fàcil enganxar-se, però també, clar, és... com que el perfil de gent que ha arribat potser no és gent tan motivada en el que és l'essència del swing, de la música i del ball, que per mi va molt lligat, vull dir, està molt bé divertir-se ballant, però és molt important interpretar la música i ballar, i, o sigui, per mi la clau és la música i la connexió a l'hora de ballar, o sigui, no es pot deslligar, són dues coses.
La connexió, vols dir, entre la parella?
La connexió entre la parella, sí, és a dir, es poden fer exercicis de connexió que són bàsics, però és imprescindible interpretar la música que està sonant, i la música que està sonant t'ha d'inspirar. Si aquella la música que sona t'és igual, és molt difícil que puguis expressar. I a vegades hi ha fins i tot alguna cançó de swing que dius, ostres, quin rotllo de cançó, doncs a vegades dius, ostres, ballar amb aquesta cançó no m'inspira gens, no ballo tan bé amb una cançó que no m'agrada gens.
Clar, però t'has trobat amb la gran quantitat d'alumnes, has comptat els alumnes que has tingut ja?
En total no.
Però estem parlant de centenars i,
sí,
i milers, no?
Milers, sí,
milers.
Sí.
Doncs segur que hi ha hagut molta gent que ha intentat aprendre a ballar l'indie i que musicalment no estava gaire interessant ni amb la música, o no tenia molta afinitat amb la música, diguem, no? Llavors, mira, on vull anar a parar? Vull anar a parar el fet que malgrat la gent, els negres del seu moment ballaven Lindy Hop de manera espontània, diríem, nosaltres som més, no? Som els blanquets que anem allà i un, dos,
sí,
tres, no? I anem aprenent pas a pas. Llavors, sí que ha d'estar, per disfrutar-ho, per ballar-ho bé, has d'estar vinculat a una música, però no deixa de ser un ball que s'estandaritza molt, la manera d'ensenyar-lo i d'aprendre, no? Està molt marcat.
Bueno, relativament, de fet, jo sempre ho dic a les classes, que cada persona té la seva personalitat. Llavors nosaltres intentem, la base, o sigui, sempre la base és ensenyar aquesta connexió, aquest idioma que és el ball, unes connexions bàsiques, que després quan la gent ja en sap ballar, doncs també hi ha altres maneres de connectar, i cada persona connecta a la seva manera. Però la connexió física, per entendre'ns a l'hora de ballar, és molt important. I la música, o sigui, no té sentit aprendre a connectar i aprendre a fer passos sense que aquests passos siguin una interpretació d'una cançó. Bueno, no sé, jo crec que això és la clau. Llavors, el que tu comentaves, pot ser que hi hagi molta gent que ha arribat sense conèixer la música, sense conèixer el ball, i que potser no s'enganxi tant, o sí, perquè potser no ho coneixien, però a través d'aquestes classes o a través d'aquestes festes que la gent va, la coneix, la descobreix i li encanta, perquè tothom ha conegut algun dia per primera vegada el swing.
Sí.
Doncs ningú n'és ensenyat, no? Doncs hi ha gent que no ho coneixia, però a través de començar a fer classes, doncs li encanta i s'està tota la vida ballant.
I les festes continuen anant-hi molta gent cada vegada més?
Bueno,
l'estil de festa varia amb el temps?
Bueno, el problema una mica que hi ha amb les festes, bueno, no és un problema, és una cosa bona, que és que n'hi ha moltes.
Uh-huh.
Llavors, a l'haver-hi moltes, hi ha molta competència, i més que competència hi ha moltes coses que es fan al mateix temps. Llavors això, clar, a vegades fa que...
Però també hi ha molta gent, no?
Sí, hi ha molta gent, però de vegades et trobes que això que comentàvem de la gent que és més motivada o que li agrada més realment el swing, li agrada més la qualitat dels músics o, tot, o gent que realment diu, bueno, jo vaig a passar-m'ho bé i m'és igual si el músic és molt bo o és un CD o és un que posa una llista. Llavors, clar, amb el tema del swing, els balladors de swing estem molt mal acostumats des que hem començat a ballar, que hi ha moltes activitats que són gratuïtes o pràcticament gratuïtes. Mm-hmm. Això no t'ho trobes. Per exemple, amb el tango no pots anar mai a ballar a lloc sense pagar menys de 6 euros. Mm-hmm. En canvi, amb el swing hi ha una cosa bona de cara a la promoció i de cara a que la gent ho conegui i que pugui anar tot tipus de gent, que és molt barat o gratis. Llavors, clar, a vegades hi ha festes que hi ha promotors, això ho hem parlat a vegades amb alguns antics balladors, grans professors, etc., de costa de vegades fer segons quines festes amb qualitat, amb pagant uns músics que són molt bons, amb una sala molt bona, amb unes condicions molt bones,
si no es vol cobrar entrada,
perquè al mateix moment hi ha una festa que és gratuïta. Llavors, clar, costa una mica això. Tu vols donar qualitat, però al final has de valorar, dius, bueno, m'arruïno o dono qualitat.
Però bueno, de moment jo crec que aneu subsistint, no? Amb tanta gentada i tantes classes es pot anar fent, però realment, clar, és un estira i arronsa. Això permet l'evolució també, no, de tot plegat.
Sí.
És no, a veure, anar creixent, evolucionant, cadascú troba el seu lloc,
espai.
Molt bé, felicitats per aquest èxit, perquè tot ha anat creixent i bueno, i sembla que ni anar creixent. Jo crec que encara queda gent que no ha ballat, que encara pot provar.
Bueno, també hi ha gent que potser no li agrada, fantàstic. Vull dir, cadascú... I també, a veure, cada música, potser hi ha gent que li agrada ballar, però li agrada ballar un altre tipus de música. Mm. És fantàstic, vull dir, ballar és fantàstic, sigui el ball que sigui. A mi m'agrada ballar tot tipus de balls.
Ah, quin altre tipus de ball balles?
Bueno, jo ballo, el que conec més és el lindy hop, evidentment, mm-hmm. i també ballo blues, vull dir, fa anys que he donat classes de blues, també ballo una mica de balboa, una mica tot el que és la família del swing.
I tu, el blues on l'has après? Perquè...
Bueno, blues, la veritat és que blues... Soc bastant autodidacte, perquè fins fa dos anys...
Perquè fa molt poc que s'ensenya aquí a Barcelona.
Sí, fa dos anys no hi havia ni festivals de blues ni res a Europa. Mm-hmm. I llavors, de fet, vaig estar a punt d'entrar en el circuit de professors internacionals de blues, perquè em van cridar per donar el primer festival que es va fer a Israel, però no hi vaig voler anar perquè em coincidia amb el meu aniversari, amb Reis i tot això, i vaig preferir no anar a Israel. I llavors, des d'aleshores, aquests professors que van començar en aquest festival són els que han començat a rodar amb els festivals que s'estan fent ara. Mm-hmm. Però no hi ha hagut unes escoles de blues mai a Europa fins ara, que encara s'està creant, diguéssim, una mica aquest ball de blues, sí. Perquè el ball de blues en realitat passa una mica com la salsa, que no és un ball, són molts balls simples, senzills, mm-hmm. que s'uneixen en un. Llavors, clar, segons el tipus de música pots fer un pas que té origen aquí,
estil, un altre, i
són coses diferents. I d'altra banda, com això comentàvem, d'altres balls, doncs també m'agrada ballar salsa, per exemple. Mm-hmm. No tant potser com el swing, però de tant en tant fer una escapadeta a la salsa està bé.
Ets ballador. Tu, doncs, que continuïs ballant la resta de la teva vida, de la teva llarga vida.
I
moltes gràcies per venir a parlar-nos de tu, ho agraïm moltíssim.
Sí.
I escolta, per acabar l'entrevista t'hem demanat que penses un altre tema, el portes preparat?
Sí, oi? Mira, aquesta cançó es diu Chabolo Swing, és del Lacho Drom, i és una cançó que jo no he sentit mai a les jams, no la punxa ningú fins ara, a veure si ara potser la punxa la gent. És una cançó que és un altre estil de swing molt diferent a la primera que hem escoltat, que és un gypsy swing, està música feta pels gitanos europeus, i és, diguéssim, està feta, diguéssim, l'original és com una pel·lícula de les trobades que fan els gitanos a la Camarga francesa, al sud de França, uh-huh. Santa Maria de la Mar, que ells adoren, diguéssim, Santa Sara, i és la música que fan els gitanos amb el swing, i crec que és una cançó que té moltíssima força. Jo l'he ballat moltes vegades amb Balboa i amb l'Indy. Crec que és una cançó que té molta força.
A veure si els DJs s'animen i la punxen.
A veure.
Moltes gràcies a Aitor i bé, fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Ara començarem una nova secció, la que hem anomenat Luthiers, en la que diferents músics o luthiers professionals ens explicaran com fan els seus instruments. I en aquesta estrena de secció estem molt contents perquè el protagonista és el Víctor Puertas, que és un membre del Sweetcase Brothers, i just la setmana passada aquest duo, aquests dos germans, els germans Puertas, van participar al Piedmont Preservation Society Blues Challenge, que és un campionat que va tenir lloc a Greensboro, a Carolina del Nord, i resulta que van quedar primers, i com a conseqüència aniran representant aquest estat, North Carolina, l'any que ve al Festival de Memphis de 2014. I no només això, o sigui, optaran a guanyar aquest campionat mundial, però s'ha de destacar que ja aquest 2013 van quedar segons en el campionat aquest de Memphis. Així doncs, per nosaltres és un honor i un orgull que el Víctor doncs hagi accedit i hagi estat amb nosaltres una estona per gravar aquesta secció. I bé, esperem que disfruteu moltíssim com ens explica la manera de fer i d'afinar les harmòniques. També destacar que d'aquesta entrevista hi haurà un vídeo, i aquest vídeo és una mica més llarg que la secció que us passem ara per la ràdio. Esteu a la guai, tabadaswing.cat, que penjarem el vídeo, i destaquem que quedi clar, ho diem d'entrada, el vídeo és més extens, però hem hagut de retallar perquè si no el programa no hi cabia tot. Esperem que disfruteu de la secció. Doncs aquí estem amb Víctor Puertas. Hola, Víctor.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé. Tenim el Víctor a punt aquí amb tot un munt, com podeu veure, d'harmòniques, perquè com molts ja deu saber, el Víctor és músic, especialista, expert en harmònica, i avui no he vingut a tocar l'harmònica.
No.
Però sí que li hem demanat a veure si per aquesta secció de Luthiers ens podia explicar una mica com està feta una harmònica i com es fa, com es fan les harmòniques.
I tant, i tant. Jo, com ja et vaig comentar, m'he dedicat molt més a tocar i a estudiar l'instrument com sona i buscar-li més a dintre de l'estil de blues, que és el que sempre he fet. Però, vulguis o no, conforme vas tocant i van passant els anys, investigues, no?, l'instrument una mica per intentar millorar, buscar un model que et vagi millor a tu, i sense voler-ho doncs et vas involucrar una mica amb el que és el ja no la customització, sinó de què està fet l'instrument, quin material té, com es pot millorar, si es pot millorar, i vulguis o no veure quines parts té, no? Si, com treure-hi rendiment a una coseta petita, perquè vulguis o no, tampoc no és que estem parlant d'un instrument molt gran.
Clar, en principi una harmònica no sembla molt complexa, no?
Bueno, això diuen totes, el que passa que sí, es composa de poques parts, però és més complicat de treballar-ho del que sembla, perquè estem parlant d'un instrument molt petit.
Ha d'haver-hi certa precisió.
Ja, exactament. O sigui, no és una feina molt laboriosa, perquè és el que et dic, podem parlar una mica de les tres parts que té, que són tres parts. El problema és que en el moment que treballes l'afinació i vols treballar la llengüeta, que és d'on surt el so, allà sí que és molt més complicat, no? Has de saber-ne i trencar moltes per anar aprenent, no?
Hem començat llengüetes, quines parts té ben bé l'harmònica?
Bueno, he agafat caixes que tenia a casa d'harmòniques antigues, allò que m'ha fet il·lusió buscar-les i fer, bueno, un records de quan començava, i més que res per agafar harmòniques antigues que no tingui problema en obrir-les i que no les passi res, no? I jo tocava amb un model, jo fa un parell d'anys que estic esponsoritzat de certa manera amb Honer, que és una casa d'harmòniques.
Una casa important, no?
Porta, de fet és la casa més antiga, diguéssim, no? Aquesta i Seidel, que és una altra empresa alemana que també fa doncs gairebé 100 anys que té. I llavors només fa 2 anys que estic amb Honer, i he anat buscant un model no només nou, sinó que també vagi millor per la manera que tinc de tocar jo, o quina m'agrada més a nivell... El músic, quan portes molts anys, suposo que amb totes les professions et fas més quisquilloso, no? Buscar més cada tonteria, no, la vols solucionar, i el simple fet del tamany, no, de com agafar-la, doncs et molesta més, o el material del que està fet, doncs, per millor pels llavis, o...
apareixen uns matisos, no?
Clar, demanes... potser els primers anys, doncs, no tens gaire en compte, no? Que també està bé. Aquells anys també estan molt bé. I llavors, bàsicament, això, buscant en harmòniques que feia servir abans, doncs feia servir un model que es diu la Marine Band, i una altra que es deia la Blues Harp, de tota la vida, que la gent la pot trobar fàcilment i de manera molt econòmica, que és aquest aquí, no? Bàsicament, la tinc oberta per explicar-vos les parts que té, però bàsicament a simple vista sembla bastant semblant a totes. La diferència de les MS, que és el model MS, és que són més amples, no? La fusta és més ampla, les plaques, que són la part de fora, els embellecedores, que diuen, són més amples, i llavors el so és diferent. És un model que ja no faig servir, però que durant molts anys m'ha acompanyat en concerts. I bàsicament les parts de l'harmònica, això és ràpid perquè es simplifica només amb el que són les cobertes aquestes de fora, les plaques, on van les llengüetes, el que fa sonar, i per l'altra banda igual.
O sigui, és simètric, no?
Exacte. O sigui, en un principi...
Hi ha les dues cobertes, les dues plaques...
És molt curiós perquè en les primeres harmòniques, que no es deien així harmòniques, en el 1800 i pico només hi havia unes llengüetes que tu bufaves i sonava, no? I al cap de no sé quants anys va haver-hi un tio molt, molt intel·ligent que va dir, hòstia, si les fotem al revés les llengüetes, igual si aspires també sonen. I va sortir una mica per això, no? I la part del mig, que és com la part gairebé tan important com les llengüetes, que és el cos, que diuen, el comb, que diuen en anglès.
La pinta,
o,
no?
La pinta, sí, sí, sí. En castellà li diuen peine, sobretot a Sud-amèrica, ara li diuen el peine, no? Que sembla una pinta. I en aquest model, per exemple, és la fusta, però al cap de pocs anys van començar a treballar amb plàstic, com per exemple aquesta d'aquí, que també és una Honer, un model que es diu Golden Melody, que també l'he fet servir bastant de temps. Bàsicament aquest model no canvia tant, la llengüeta pràcticament és el mateix material. Parlant de materials, la llengüeta no ha canviat gaire durant els anys.
Potser sí, és de metall i sí, més o menys el mateix metall, no?
Sí, és el mateix metall, si no m'equivoco, el que passa que, bueno, la crisi també afecta les harmòniques, com en tot, i gasten menys, o sigui, es nota que hi ha harmòniques més modernes que...
El metall és de menys qualitat.
És de menys qualitat, pesa menys, o sigui, és com qualsevol instrument, la meva manera de veure-ho. Contra menys pesi, més fi, un so més menys gruixut, no? Les guitarres passen, no? Una guitarra bona, un dobro, un piano mateix, no? Si té una bona fusta i que allò té consistència, que no està, si no està fet a l'Ikea, pues es nota, el material fa que l'instrument
sigui... I escolta, i de cara al cos, al peine,
sí.
Entre fusta i plàstic, el so no canvia molt, també?
El so canvia moltíssim, sí. Però igual són matisos que ja dic que la gent que la toca, i que és la majoria, no? Potser no notarà tant. Si t'hi passes moltes hores i investigues molt i les pots comprovar una amb l'altra, sobretot amb un mateix, no? I quan les amplifiques és quan les notes.
Quan
una altra persona l'escolta, igual diu, bueno, doncs no noto tanta diferència. Però a l'hora de tocar-ho, i si l'has de... quan graves, per exemple, poses un micro davant, notes que el so canvia, el so varia molt.
I escolta'm, si una persona que passi harmòniques, estrictament què fas? Dedica a construir aquest tipus de peces, o hi ha especialistes en fabricar el que són els cossos?
Aquests últims anys hi ha hagut molta gent que ha començat a customitzar i a buscar materials nous, o millorar models que són més baratos, doncs com això, no? Una MS, una Blues Harp, una Marine Band, com aquesta mateix, no? Algunes sé que està molt vella i molt, molt bruta, perdona-me tot. Llavors, clar, agafen aquest model es va fer molt famós, Marine Band era per els marines americans, no?, que portaven i tal, i la fusta que porta és molt bona, com diu un amic meu, el Maurici Morera, per armonicista, la fusta és molt important, i bàsicament les millores que li fan és perquè l'harmònica en si és molt bona, com sona, i les millores que li pots fer són de les tres parts, pots millorar la fusta, pots millorar la llengüeta en afinació, i pots millorar obrint les plaques aquestes de fora perquè s'amplifiqui més.
I aleshores aquestes peces qui les fabrica?
A veure, la customització amb les harmòniques, a l'hora de fabricar, pots arribar a fabricar, no he portat cap, si em sembla, no he portat cap, el que pots fabricar és això, i el que la gent fabrica amb fustes més dures perquè el so canvia, o amb fustes tracten una mica la fusta de diferent manera, o el tamany també importa molt a l'hora de sonar després. Això sí que hi ha molta gent que fa invents i prova coses amb, amb plàstics diferents, metraquilato, què més? Fins i tot metalls, alguns metalls també proven amb metalls diferents. Però el que és les llengüetes en si, les plaques, poca cosa per fer.
És difícil si no tens l'eina industrial, no? Perquè...
Clar, és que ho has de fer això, fer-ho a mà, és una... primer que no s'ho recompte, o sigui, no
t'has sentit. Ha de ser com a divertiment, no? Si algú està interessat,
si
i li agrada.
Si professionalment, ja no per viure d'això, però almenys no perdre la vida fent una cosa que tampoc no... has de tenir un material, la típica màquina aquesta digital, no?, que tu poses un bloc de fusta i et fa la peça, si no, no té cap sentit. De totes maneres, hi ha gent, quan vaig estar tocant fa un any o dos, em sembla, al festival de d'on era? La memòria, Grenoble, que és el meu germà, i va haver un tio que em va venir i em va dir: mira, que et regalo una de les meves harmòniques i fes un vídeo, el típic, fes un vídeo amb l'harmònica que t'aniria bé per promocionar-te. Doncs em va regalar a aquesta harmònica amb tot el carinyo, que la veritat és una feinada, fer això.
Però és una harmònica completament feta per
ell. Aquesta és completament, deu haver aprofitat el que és les llengüetes, la part de les llengüetes, les deu haver aprofitat
d'una altra, i el cos.
I el cos, fins i tot, potser l'haurà aprofitat també d'una altra harmònica. El que ha fet és aquest material de plàstic. I això, evidentment, ho ha de fer amb una màquina, no pot fer-ho mal.
No pot fer qualsevol necessitat de màquines.
Clar, ell les ven per internet i tal, i evidentment ha de tenir un assortiment important, no?, perquè les escolli.
I aleshores tu personalment què fas? Tu no les fabriques totes? Com...
No,
no les pots fer?
Per customitzar, bàsicament el que jo puc arribar a fer és tractar la fusta amb un... O sigui, el problema principal quan compres una harmònica d'un preu més assequible és bàsicament les parts que li pots fer a una harmònica que ve en aquest estat, és obrir les plaques de darrere perquè et quedi
la llengüeta a la vista,
perquè et quedi, sí, bàsicament ensenyarem la d'un amic que m'ha fet. Bàsicament el que et fa és obrir la part de darrere perquè guanyi el volum, no?
Aleshores, representa que queda més espai entre la placa i el cos.
Bueno, bàsicament hi ha volum, surt molt més volum, no? Hi ha una obertura més gran. El fet que aquí va amb claus, que és una cosa que clar, abans igual no es donava molta importància, i conforme els anys la gent va millorant tot el que fa.
Els claus que fixen la coberta amb el cos, no?
Bueno, et fixen totes aquestes tres parts, no? Amb els tornillos què passa? Que l'aire que tu treus només va parar a la nota, m'explico. Si... Això és molt tècnic, no sé si és molt necessari tot això, però...
Sí, però ja m'ho aniré.
Ja. Per la gentada que vol fer harmòniques a casa. Bàsicament, l'important, el que volem és que aquesta part d'aquí, el que és la placa, estigui totalment sellada Si hi ha la...
Que no passi l'aire,
no es passi per la llengüeta. I d'aquesta manera, clar, has de buscar tornilleria, no? En aquest cas, agafar una harmònica d'aquestes amb tanta història, que té tan bon so, l'únic que li pots fer és això, tornillos, obrir les plaques, sense entrar en el tema de l'afinació. Després, hi ha gent que, a part de posar-li tornillos, li posa altres materials per aquí, per exagerar encara més. La fusta, no sé si es pot veure gaire bé, però no està pelada, com si diguéssim, no fa mal a la llengua quan toques, no està enquadrada. Això és un vernís.
Això t'agraeix, no?
El què?
S'agraeix que no faci mal a la llengua.
Sí, s'agraeix. S'agraeix que no faci mal, sí, no riguis, no. Sobretot, en aquest cas, ja et dic, has de tocar moltes hores. Clar, una persona que l'agafi i toqui una estoneta doncs no notarà tot això, però si estàs 5 hores o 4 que m'estic a vegades, doncs sí que ho notes, sobretot amb el...
Doncs per sort aquí, en aquesta terra, tenim el Víctor, que pot fer moltes coses amb totes les harmòniques i sabem que estàs molt enfeinat. Moltes gràcies per cedir-nos.
Bueno, clar, m'he guardat moltes coses per la següent vegada que ens veiem, si vols.
Ah, clar, perfecte, doncs nosaltres encantadíssims. Ens tornarem a veure, doncs.
Igualment, ja ens hi trobem.
A reveure. Bé, passem ara a anunciar el que és la secció de concursos. Els que heu estat a la UAE de totes les entrades i consumicions que hem anat sortejant, estarem al corrent que la setmana passada es van sortejar unes entrades per l'Almodós Bar amb el concert dels Swing Birds. També vam sortejar consumicions pel Cotton Roots, el Honky, i també pel Lluís Coloma i el Matt Ruiz, el Jazz Petit. I la cosa no s'atura aquí. Continuem en marxa un sorteig per anar a escoltar el Gianni Galgadi, un saxofonista, al Cafè Belgrado Sant Cugat el dia 10. També estem encara sortejant una entrada per la festa de Barcelona Lindy Change, que organitza la Bessina Swing, concretament per la festa del divendres dia 11 amb un concert del Doc Scanlon en el Cucat Combo. I, com a novetat, tenim que, a més, també tindrem una altra ocasió per anar a escoltar el Doc Scanlon's Cucat Combo en el Jazz Petit el proper dijous, dia 24, a les 9 del vespre. Recordeu que per participar a aquests sortejos heu d'entrar a badaswing.cat i allà teniu la pestanya amb concursos i podeu simplement anar posant el vostre nom i el vostre mail i entrar en el concurs. A més, no s'acaba aquí. Senyors i senyores, encara tenim una altra oportunitat d'anar al Honky, tenir unes consumicions gratuïtes al Honky Tonk, al carrer Finlàndia 45, el dia 12 d'octubre, a 8:45 del vespre, a escoltar Choose Blues i José Bluefinger. Quasi res. Aquí tenim jazz, blues, un munt per poder disfrutar. I, a més, voldríem destacar que està en marxa el que és el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola, i perquè ens expliqués una mica més com està l'organització i com s'ha pogut arribar a realitzar aquest festival i en què consisteix, que ja és un festival molt veterà, vam anar a veure en Jacinto Muñoz, que és el director que està organitzant tota la moguda, i veus, passem aquí el que ens va explicar. Aquí teniu amb nosaltres el senyor director il·lustríssim, Jacinto Muñoz. Hola, bona nit.
Buenas noches.
I bé, l'hem vingut a veure perquè ens faci un breu resum d'en què consistirà aquest 25è Festival de Blues de Cerdanyola.
25 edició del Festival Internacional de Blues de Cerdanyola.
M'he deixat l'internacional, greu.
És internacional, sempre ho ha sido, des de sus inicios, allà por 1988... Siempre ha sido internacional, siempre se ha contado con figuras que vienen de bien del otro lado del charco, bien de Europa, y siempre ha sido internacional, es decir, no es algo nuevo. Lo nuevo sí que es que esto es una nueva etapa dentro del festival, hay una nueva dirección del festival, encabezada por la Sociedad del Blues de Cerdanyola, y le hemos dado una vuelta, un giro de 180 grados al Festival del Blues de Cerdanyola, y bueno, pues apechugando y echándonos a la espalda todo lo que conlleva esto, pues mira, estamos tirando para adelante.
I heu decidit donar-li una volta perquè hi ha hagut circumstàncies que han provocat el fer-li donar la volta?
Sí, d'entrada, la primera i fundamental és el recorte de pressupostari per al festival. Contamos ahora mismo con aproximadamente el 25% del presupuesto que se contaba en años en ediciones anteriores. Hemos perdido los patrocinadores más importantes, como era UNIM, la Caixa de Sabadell, etcétera, etcétera. Y ante esta circunstancia, pues desde la Sociedad del Blues de Sardañola, pues mira, hemos apechugado, hemos hecho para adelante. Y como tampoco era una línea que no nos gustaba demasiado, cómo se hacía, digamos, la programación no exclusivamente de blues que se hacía en años anteriores, pues hemos decidido, digamos, ponerle nuestro sello de personalidad.
I el vostre segell de personalitat consisteix, ara ja centrem-nos una mica pels oients que ens escolten, qui vulgui anar a escoltar música blues a Sardañola, les dates són...
El festival empezó el día 4, el día 4 de octubre, con una exposición de artistas clásicos de Sardañola sobre blues. Continuó el día 5 y hoy mismo, día 10, ya tenemos la inauguración de la exposición sobre el cartel del festival de este año, de Bolinaga, con el concierto de Augusta Rat y Amadeu Casas en el Museo de Arte de Sardañola. Mañana también tenemos ya lo que es la inauguración fuerte y potente del festival en la Plaza de la Batoliva, que es la plaza del ayuntamiento, a cargo de Big Mama Monse y la Crazy Blues Band. Y ya a partir de aquí, pues muchas actividades, muchos conciertos en la Plaza de la Batoliva, en el anfiteatro, en bares, en locales, en medio de la calle.
Estás hablando de muchas cosas. ¿Hi ha algún lloc on l'oient pot anar i mirar una web o alguna cosa así?
Sí, hay una web en donde podéis consultar todo, que es Blues de Sardañola.com. No se puede enumerar todo porque por la parte oficial son 25 conciertos, todos en la calle, todos gratis, y además por parte de entidades, asociaciones, bares y locales de Sardañola son casi otros 60 y tantos conciertos más los que hay en Sardañola entre el día 4, que ya empezamos el otro día, hasta el día 20. Oficialmente es hasta el día 20, pero hasta el día 27 sigue habiendo cosas.
Eso son 25 de 60, sí. 85 concerts, sí. En menos de un mes.
Sí.
Olea, de unido.
Muchos conciertos. Pero bueno, teniendo en cuenta que en Sardañola se programan en alrededor de entre 5 y 6 conciertos en directo cada fin de semana, no solamente de blues, de otras muchas más cosas, ¿no? Que la tía Felipa en concreto, pues yo soy de la tía Felipa, programamos alrededor de unos 100 y pico conciertos al año, más la Butifarra en blues, más todas las colaboraciones que hacemos fuera. 80 y tantos tampoco me parecen demasiados, me parece lo justo para un festival de blues.
Bueno, doncs a tots sembla molt just, a mi em continua semblant molt, qualsevol que vulgui anar, a tots no pot, però està molt i molt bé, enhorabona per aquesta iniciativa i per haver fet aquest esforç, que malgrat les circumstàncies heu aconseguit tirar aquest festival endavant. I bé, doncs, el blues continua per sempre, no?
Hombre, el blues continuarà sempre. Aunque no les guste a algunos, aunque sea un estilo de música que a todo el mundo le gusta pero nadie compra, pero a fin de cuentas es algo que es lo que llevamos en la sangre y lo que nos gusta hacer. Así que ya sabéis, ya sé que no podéis venir a todos, pero venid a todo lo que podáis.
I anava a dir, hem arribat a dir la web on es pot trobar el programa.
Bluesdesardañola.com.
Això sí, pot dir, sí.
Es fácil, lo pones en el Google y ya te sale, así es que tampoco tenéis que mirar demasiado.
No, ho farem. Moltíssimes gràcies, Jacinto, i bé, ens veiem per algun concert.
Bé, nos vemos por todos los conciertos.
A reveure. I aquí estem una setmana més amb la Jam d'Opinions. Tenim nosaltres la Bàrbara. Bona nit, Bàrbara.
Bona nit, Sosikiu.
I el Jordi. Bona nit, Jordi.
Bona nit, Sosikiu.
I avui no pot estar només vosaltres aquí. Tenim algú que ha vingut puntualment per avui, no?
Sí, uns convidats.
Qui són aquests convidats?
Doncs són l'Eulàlia i el Xavi.
Uh-huh. I com és que han vingut aquests convidats? Bona nit, Eulàlia.
Hola, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Doncs els hem convidat perquè aquesta Jam d'Opinions hem anat a una fira.
Una fira?
Sí.
I a veure paradetes.
A veure paradetes, a escoltar conferències, uh-huh. Escoltar música.
Una fira amb conferències i música. Quina fira és aquesta?
Doncs es diu Eurosteam.com.
Eurosteam com?
Sí,
és
vapor en anglès.
Steam. Uh-huh. O sigui, vapor europeu.
Sí,
com?
És una feira que es fa de steampunk. Uh-huh. I bueno, millor hem convidat a l'Eulàlia i al Xavi perquè ells millor que nosaltres dos ens ho podran explicar una mica.
I no preguntar res als oients?
Sí, sí, també, també.
I què fem? Parlem primer amb ells o amb els oients? Escoltem els oients o parlem primer amb l'Ona i el Xavi?
Doncs escoltem els oients.
Sí, va, a veure què han dit.
Bueno, puede parecer raro lo que voy a decir, pero yo no veo por qué no. Porque cualquier cosa que tenga un poco de vintage asociado a esta escena le gusta. Y son gente muy creativa y seguro que saben además cómo traerlo a su terreno.
Pues yo creo que sí. Porque de hecho en muchas fiestas que hacemos siempre recurrimos a rock clásico antiguo y a swing. Y en realidad hay grupos que ya lo están trabajando. Tal vez hacen... música swing pero con una base más mecánica, más, y hay fusiones que ya existen, y con lo cual mi respuesta es sí, seguro que sí, que es totalmente fusionable. Aparte, los steampunk siempre buscamos un tipo de música un poco más alegre, ¿no? Y para mí encaja perfectamente.
Pues mira, yo creo que tiene muchas posibilidades, pero porque el steampunk en realidad, por mucho que se base en la época victoriana, ¿vale?, y el swing sea un poco más tardío, lo que tiene el steampunk es que es muy anacrónico. Entonces, a la gente, como el steampunk va evolucionando cada día, va añadiendo cada vez más cosas. El día uno del steampunk, el steampunk era una cosa más cerrada, ahora es mucho más abierto y hay versiones de steampunk que mezclan épocas, hay versiones que son del siglo XVIII, que son del siglo XVII, hay versiones de los años 20, los años 30, y hay versiones que mezclan todo a la vez. Entonces no tiene por qué ser una atadura que sea de la época victoriana para que se introduzca el swing.
Realment és molt complex això, perquè sí. Sembla que hi ha una mica d'aquí, una mica d'allà.
Bueno, no hem dit la pregunta. Bueno, jo vaig anar a la fira aquesta i la pregunta entre els assistents que vaig fer era si creus que el swing com a gènere musical pot desenvolupar-se dintre de lo que és l'escena steampunk. I era aquesta la pregunta que vaig fer.
I llavors ells parlen de fusions i parlen de diferents segles i no sé, l'Eulàlia i el Xavi, a veure que ens situïn una mica més amb això que és l'steampunk.
Bé, l'steampunk és una cosa complexa conceptualment, però visualment és molt més fàcil, però diguem-ne que a grans trets l'steampunk és una mena de gènere de la ciència-ficció en un moment únicament literari que agafa l'estètica del segle XIX així com els avenços tecnològics que van haver-hi en aquell moment i els desenvolupa molt més. Així de sobte pot semblar estrany, però potser no ho és tant. És a dir, durant el segle XIX es van desenvolupar moltes de les branques de la tecnologia que avui en dia fem servir, i a partir d'aquí el que agafem és aquesta estètica, la del segle XIX, la de tecnologia, i ho avancem. I ho avancem molt més per trobar-nos fins a l'any 2013, com estem ara, i diguem-ne, de gent del segle XIX, ara, per què no? I a partir d'aquí, bé, agafem també el que és qualsevol música que ens pugui semblar, diguem-ne, antiga, de fora d'època, i entre aquestes podíem trobar... el swing, perquè a fi de comptes el swing no deixa de ser una evolució de molts gèneres, que diguem-ne d'una manera o altra l'steampunk temporalment acaba tocant.
I bueno, que dins de l'steampunk fem moltes activitats agafant aquestes idees d'aquesta ciència-ficció, ja sigui crear-nos roba, complementos, vestir, fer
pícnics... Basat en l'època victoriana, no? O sigui, l'estètica és segle XIX.
Segle XIX i tot el que creguis a partir d'aquesta part de pol·lució, no deixa de ser una ciència-ficció.
I l'estètica, o sigui, les activitats aquestes, perdona, consisteix en crear-te aquesta estètica i què més, amb més tipus d'activitats?
Podem fer pícnics, podem fer trobades, potser fer algun...
I amb la música, el swing on encaixaria en aquestes activitats?
Doncs dins de l'activitat, igual que vam fer per l'Eurostimcom, hi ha concerts, potser podem quedar un dia per anar vestits a veure un concert, igual que quedem per anar a ballar a swing i ens caracteritzem de l'època, perquè fem el festival i ens vestim anys 30. Pues igual en el món de l'estim, el que passa és que només, no ens basem només en un ball, sinó en tot el que es pugui crear i puguem crear a partir d'aquest concepte i cadascú la idea que té d'aquest concepte. Llavors la música swing entra perfectament, en la meva opinió.
Entra en totes les anteriors de 2013. Entre del segle XIX i 2013 entraria qualsevol tipus de música en el fons.
O la futurista que creguis que pot haver evolucionat des de llavors.
Però no necessàriament, és a dir, la música, diguem-ne, moderna, per norma general, ja és massa avorrida. Fa 20 o 30 anys que tot només sona igual. Amb el qual, agafant el context, perquè el que té l'steampunk i així com considero que té el ballador i oient mitjà del swing, és que té un interès mínim pel passat, per la història i per segons quins contextos històrics que són els que ens ocupen. En aquest cas, ja diguem-ne del segle XIX fins als anys 30, veritablement ni socialment ni tecnològicament vam avançar tant en aquell moment. De fet tota la revolució,
no? La segona revolució industrial.
Exacte. Sí. Que va avançar, però després t'han adonat de bueno, però és que de los 30 fins a mitjans del 19, la gent, a fi de comptes, i malgrat els avanços tecnològics, vivia igual. Bé, el que podria dir jo en el meu cas, a veure, jo com a organitzador d'events i festes steampunk, podem dir que el 70-80% de la música que sona és swing. És swing en totes les seves
per curiositat, la gent balla l'indie hop amb aquesta música swing.
Sí, hi ha
una proporció elevada, uns quants.
Per ara ja som un petit grup que ens hem trobat també en l'Steam, que també me'ls he trobat ballant l'indie o ballant swing.
I aleshores qui domina, doncs?
Llavors, i també som una petita colla d'amics que, per exemple, jo vaig trobar aquest món a partir de ballar rock and roll i ballar swing, que uns amics ho feien, diu, ja un camp vesteixo d'època, mira, està bé això. Llavors
ja
fem la colleta, llavors a la mínima que hi ha música swing, música rock, ballem.
Sí, de fet, jo ballant també m'he trobat a molta gent interessada en l'steampunk. Per això...
És curiós, és una vessant diferent, no? Sí. Doncs, on també s'escolta swing. Bé, doncs hem descobert, almenys jo he descobert avui una nova vessant social, no? Un nou grup social, i bé, moltes gràcies una vegada més. Bueno, primer de tot a Eulàlia i a Xavi, moltíssimes gràcies per haver-vos apropat aquí, apropar-nos a l'Steampunk. I bueno, i Bàrbara i Jordi, ens veiem de nou la setmana vinent, no?
Sí, em penso que l'Eulàlia vol dir alguna cosa, no?
Bueno, volia dir que si algú està interessat, que hi ha aquests hoppers que vulguin entrar a l'Steam, que pot entrar a Facebook, Facebook perfectament i buscar Anacrónicos Steampunk o Barcelona Steampunk,
que fem recreació històrica,
que fem Anacrónicos fa recreació històrica, anem a viure parts del passat i dins d'això fem steampunk.
I l'última que veu fer no va ser dels anys 20-30?
Sí, vam fer una dels anys finals dels 20, vam anar al Minús a ballar, jo com la gent coneix, que fa
amb mi. Convidem els oients, doncs, a entrar aquí a Anacrónicos Steampunk al Facebook.
Sí, i a Cabaret de Medianoche també fa moltes coses.
A Cabaret de Medianoche, molt bé. I doncs hi ha molts llocs per consultar i per animar-vos a conèixer més sobre l'Steampunk. Moltes gràcies una vegada més i ens veiem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve.
Bona nit.
Adéu. One, two, three, four!
Ja hem arribat al final del programa. Avui l'entrevista hem tingut el hopper Aitor Leniz. També hem estrenat secció, la secció de Lutiers, amb el Víctor Puertas. Com no, hem tingut a la jam d'opinió les vostres opinions, però a més hem vingut l'Eulàlia i el Xavi, que els han portat la Bàrbara i el Jordi, per parlar de l'Steampunk. També us hem apropat a tots els concursos que estem fent, no us es podeu perdre, i en Jadid Muñoz ens ha posat al dia del que és el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. Un munt de coses, un munt de mogudes per fer i de llocs per anar. Espereu que tingueu temps i energies per anar a escoltar i ballar, que passeu una molt bona setmana. Us ho desitgem des de Bada Swing, jo mateixa Susi Q, el so i ha estat el senyor Lozano com sempre, i aquí us esperem la setmana vinent. A reveure. Gold is dead, my feet.
side of the street.